I hem arribat a les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest dimarts. El tancament de l'espai aeri a l'Orient Mitjà deixa a milers de persones atrapades a la zona. El govern central calcula que n'hi ha prop de 30.000 d'espanyoles, entre d'elles a l'informatiu Matí, hem conegut el cas de 5 joves mallorquines estudiants de medicina que es troben a Abu Dhabi a l'espera de poder agafar un vol.
Una d'elles, Laura Cortés, ens ha confirmat que ara mateix acaben de passar el control de la terminal i esperen partir a les 2:30 del migdia, hora d'Abu Dhabi, amb arribada a Madrid, des les 7 del cap vespre. Eren de vacances a les Maldives, en aturada a Abu Dhabi, quan els va sorprendre l'esclat de la guerra.
I anaven rebent alertes en els nostres mòbils de protecció civil d'aquí de les seves autoritats locals, i sentíem els missils sent interceptats per les autoritats d'Emirats, però no sabien què estava passant.
Ara lamenta les dificultats i la manca de col·laboració de les companyies aèries per trobar un vol que les dugui des de Madrid fins a Palma.
I 72 hores després de l'inici de l'atac conjunt dels Estats Units i Israel sobre l'Iran, un dels punts que centra les mirades de la comunitat internacional és l'estret d'Hormuz, que està tancat, segons ha dit Teheran. Es tracta d'un punt estratègic clau perquè és per on passa el petroli i el gas que surt del Golf Pèrsic. L'Iran ha advertit que incendiaran els vaixells que intentin passar per allà.
Això mentre els Estats Units asseguren que els cops més durs cap a l'Iran encara han de venir.
The hardest hits are yet to come from the US military. The next phase will be even more punishing on Iran than it is right now.
Ho ha dit el secretari d'Estat Marco Rubio fa unes hores també. El primer ministre d'Israel Benjamin Netanyahu ha justificat així l'ofensiva.
If no action was taken now, no action could be taken in the future.
Diu que si no es feia l'acció ara no s'hagués pogut fer al futur perquè diu que estaven desenvolupant els programes iranians nuclears i de míssils balístics. En canvi, el president d'Exteriors de l'Iran, Abbas Araki, ha negat que tinguessin previst atacar els Estats Units i acusa Trump d'entrar en guerra únicament en favor d'Israel.
El catedràtic de Dret Internacional a la UIB, Joan David Gené, pronostica que l'impacte econòmic del conflicte serà gran. Són declaracions a l'informatiu Matí.
Una gran quantitat de l'energia que consumim procedeix de recursos que s'obtenen en aquella zona del món, no? També té, evidentment, grans conseqüències per tràfic marítim internacional. I bé, la veritat és que són molts elements que duen en el pessimisme.
I precisament pendents de la situació a l'Orient Mitjà i de les conseqüències econòmiques que pot tenir, avui s'inaugura la 60a edició de la Fira Turística ITB de Berlín. N'han parlat amb el turoperador TUI, que pronostica una xifra d'arribades de turistes alemanys similar a l'any passat.
En una entrevista a l'informatiu Matí, la responsable de comunicació del principal operador del mercat alemany a les Balears, Maria Sierra, assegura que l'estada mitjana és d'entre 10 i 14 nits, malgrat la contenció de la despesa.
El contexto económico en Alemania es más exigente, ¿no? Y en algunos segmentos de la población sí que se está controlando un poquito más el gasto. Pero bueno, el turismo, como siempre, ha demostrado ser un sector pues resistente, incluso en momentos de incertidumbre, ¿no? Y el mercado es un mercado dinámico, o sea, que al final el cliente decide en función de si el destino pues encaja con su presupuesto o si al final opta por otras alternativas, ¿verdad?
I els ajuntaments de les illes han iniciat l'any amb una allau de projectes per legalitzar construccions en rústic.
Tot i que el termini és de 3 anys, molts de propietaris s'hi han volgut acollir durant el primer perquè la taxa augmenta progressivament. El president de la Federació d'Entitats Locals és Jaume Ferriol.
Jo crec que un 25 o un 30% dels projectes que moran entrat el darrer any van entrar la setmana passada. La gent espera molt de res, els arquitectes tenen molta feina i varen tenir molta feina de tots aquests projectes que mos varen entrar. Però, com he dit, la valoració és molt positiva.
Són ara les 9:04, tot d'una comença el programa El Dia. Passeu un bon dimarts.
Més informació a ib3notícies.com.
El Dia, amb Joana Marató.
Bon dia i bona hora, què tal, com va, com estàu? Són les 9 i 5 minuts i comença en aquests moments el dia a través de IB3 Ràdio i també d'IB3 Televisió. Tenim ara mateix 15 graus a l'exterior de l'estudi. Vos hem de dir que han estat uns dies de calma relativa, temperatures més baixes del que teníem fa unes setmanes, però gens de vent ni tampoc d'aigua i tampoc de mal temps en general. Això sí, esperem una nova borrasca pels propers dies. Serà la borrasca Regina, que deixarà moltes precipitacions arreu de les Balears. Per cert, que aquesta borrasca serà ja la que fa 17 de la temporada, segons l'AEMET. Però a temps a banda, comença el quart dia també del conflicte a l'Orient Mitjà i avui en volem parlar també en aquest programa. La darrera hora passa per un nou atac de drons a l'ambaixada dels Estats Units a Riad, a l'Aràbia Saudita. De fet, el país estatunitenc ha demanat als seus ciutadans que abandonin 14 països dels voltants, mentre asseguren que els cops més durs cap a l'Iran encara han d'arribar, han de venir. Tot el món està molt pendent, expectant d'aquesta nova guerra televisada entre els Estats Units, Israel, l'Iran, i nosaltres també en parlarem avui a la nostra tertúlia, però per cert també que acaben de sortir les dades de l'atur, que baixa a les Balears aquest mes de febrer un 7% interanual. Balears han de dir que té ara mateix 27.339 aturats segons dades del Ministeri, però guanya 13.500 afiliats a la Seguretat Social. Com dèiem, en parlarem avui la nostra tertúlia d'actualitat amb Necane Don Blas, Edu Colom i Pep Maria Aguiló, però tenim més temes. Xisco Nadal, bon dia, com estàs?
Bon dia, Joana. Dissabte va ser el dia de les malalties rares i avui coneixerem la història d'en Javier, un nen que va morir per mort de la síndrome de Coats Plus, una malaltia genètica extremadament minoritària que pot afectar diversos òrgans, especialment el cervell i els ulls, i que comporta complicacions molt greus. Després de la seva pèrdua, sa mare va decidir-se a transformar aquest dolor en lluita i s'ha convertit en activista per donar a conèixer aquesta malaltia i reclamar més investigació i suport per a les famílies que hi conviuen.
Dissabte va ser el dia de les malalties minoritàries, de les malalties rares, en parlarem avui, però també parlarem d'altres qüestions referides a la salut. També parlarem del papiloma humà, perquè demà se'n celebra el dia de la conscienciació contra aquesta malaltia i ho farem a la ginecòloga Marta Martínez.
I també, Joana, farem tertúlia sobre intel·ligència artificial a l'advocat, el laboralista Pere Quecles i el degà del Col·legi d'Enginyers Industrials, en Mateu Oliver, i acabarem l'hora de les 10 fent una nova crida a la població per enviar més ajuda humanitària a Gaza i Ucraïna. Serà amb Antònia Triguero, de Inca Mallorca Solidària.
I avui també tractarem un tema ben interessant per a parelles amb fills, perquè sí, l'educació dels nostres fills pot, Xisco, condicionar una mica la nostra relació de parella.
Això diuen, els que tenen parella i els que tenen fills. En parlarem amb la psicosociòloga Susana Iborra, que avui ens ve a encetar aquest melonet. L'educació dels fills és un tema capdalt que s'ha de gestionar entre dos, i les discrepàncies entre pare i mare a l'hora d'educar els fills no només influeixen en els petits de la casa, sinó que també pot afectar a la relació de parella. Parlarem de normes, de rutines, de límits i de valors educatius a partir de les 11.
A partir de les 11, que ja sabeu que és el moment en què feim més magazine en aquest programa, i també en aquest temps parlarem de moda i de tendència, Xisco, perquè sembla que el color com a groc mantega serà el reclam a totes les botigues d'aquesta temporada, no?
Això diuen els experts. Els experts diuen que el butter yellow, és a dir, el groc mantega, serà el color de la temporada. És un to de groc suau que sembla que promet dominar la primavera-estiu, i per això nosaltres volem explorar perquè aquesta tonalitat ha captat l'atenció de dissenyadors i influents. També parlarem de colorometria, és a dir, saber quins colors ens escauen, perquè potser tu te penses que has fet un pinzell de butter yellow i sembla que t'has copiat la mà. Tot això qui m'ho explicarà? I dona Soledat Rebollar, la nostra experta en moda, mos parlarà del color de moda i de com lluï aquests colors i que mos quedin bé.
T'agrada tu aquest color? Creus que te quedarà bé?
És a dir, si tens una pell com la nostra, que nosaltres no som molt d'anar a la platja, no som molt de posar-nos morenos i blanquejant bastant, el butter yellow mos dona com a coloret d'hospital. Però no ho sé, després en parlarem.
Per aventura hem de prendre un poc més de vitamina D.
Clar, primer ens hauríem de colrar una mica i després ja optar per posar-nos aquest groc mantega.
Exacte.
Jo la mantega m'agrada en pa. les coses com són. Més que en color.
No en
però...
color de ses camisetes.
Va així.
Però bé, després en parlarem, com dèiem, la nostra part de magazine en Rebollar, en la nostra Soledad Rebollar, estilista i experta en moda, però també és el moment, ara, les 9 i 9 minuts, el moment per a la reflexió, per a la nostra frase del dia. Quina has triat per avui?
I doncs la frase d'avui és de l'activista Rosa Parks, que va dir que sabre el que s'ha de fer elimina la por.
Molt de que tenia por, cal que dia hem d'atrevir-nos a escatar una miqueta més les frases del dia, analitzar-les una miqueta més, no? Perquè què creus que hi ha darrere aquesta frase d'avui, Xisco?
Que quan saps quines esteu camí, saps quines són les conseqüències, però tot i així tens un objectiu clar, com va fer Rosa Parks en aquell moment en què va decidir canviar-se de cadira a l'autobús, va ser el principi del final de l'apartheid en els Estats Units. Un apartheid que ara torna a intentar crear Donald Trump, no només dins casa seva, sinó amb aquests atacs indiscriminats arreu del món. Però bé, això és un altre tema.
Això és un altre tema, així és, Xisco. I de què parla avui tothom?
I doncs encara dura la ressaca emocional de l'actuació de Rigoberta Bandini a la cerimònia dels Goya, que va cantar un tema del mallorquí més internacional, amb permís de Rels B, com és el gran Tomeu Penya.
Si tu reaccés si fa mal temps, jo t'empararé si un cas tens por. Jo te cuidaré si estàs malalta de tot cor. De tot cor.
La gala dels Goya sempre guarda qualque sorpresa, si no recordem Rosalía cantant per Rocío Jurado fa un grapat d'anys, o a l'edició d'enguany Rigoberta Bandini cantant per Tomeu Penya en aquesta gala de dissabte vespre. Una actuació que hem de dir que a tots els illencs ens va dibuixar un somriure gràcies a aquesta versió que la veu de Caillou, és a dir, en Rigoberta Bandini, va introduir en escena després d'una conversa amb Oliver Lache, que ara el veiem amb imatges, el director de la pel·lícula Cirat, que, recordem, representarà a l'estat espanyol els Oscars d'aquí 15 dies. La gala no va tenir un guanyador clar perquè els premis van quedar molt repartits. 6 premis, sobretot tècnics, per Cirat, 5 estatuetes per a Los Domingos, d'Ana Laura Ruiz de Azúa, pel·lícula, direcció, guió, actriu principal i secundària, i 3 Goyes, per a Sorda, que se'n va dur direcció novella, actriu revelació i també actor secundari. Dues preguntes, Joana Maroto. Te va agradar aquesta versió de Rigoberta?
T'he de dir que me va encantar.
I què en penses d'aquest palmarès tan repartit? Perquè, clar, són dues coses. Començant per Rigoberta. Jo crec que va ser una versió
preciosa,
meravellosa. Li va donar un to, i sobretot venir d'una conversa amb Oliver Lache, a qui li han donat molta branca, també perquè ell no sap estar callat. Ara no diran que Oliver Lache no va fer res.
Perquè no,
però que li va dir que era el moment de cuidar-lo i que després enllaçàs en de tot cor, ho vaig trobar meravellós. I aquesta cançó la varen juntar en Batgial, que va cantar la rumba de Barcelona del Gato Pérez. És a dir, va ser com un masclum tot plegat que jo m'he quedat amb els ulls oberts.
Bé, com te pots imaginar, a mi me va encantar la versió, me va encantar que sonàs música en català i música d'en Tomeu Penya sempre en aquests Goya que se celebraven a Barcelona, que vull dir que està molt bé que...
Sí, però això hauria de ser sempre. És a dir, ja, en aquesta gala se va sentir basc, se va sentir gallec, se va sentir català i castellà. Troc que sempre hauria de ser així. Perquè si realment mos creiem que som un estat plural, estaria bé que la pluralitat d'aquest estat quedés representada sempre en aquest tipus d'actes oficials.
I me consta que a en Tomeu li va agradar la versió, perquè va fer un tuit donant-se gràcies a Rigoberta per aquesta actuació. Vull dir que crec que va quedar satisfet, no?, d'aquesta versió.
Jo estic convençut que aquest estiu veurem un tuit, una piulada d'en Rigoberta, en el seu amo, en Esteban, és que era la meitat de Venga Monjas, visitant Vilafranca de Bonany.
Escolta, i menjant meló.
Una casa que ja sabem com és.
Que sí, la que l'hem vist aquest cap de setmana.
Aquest cap de setmana, el programa d'en Esteban Mercer a IB3 Televisió. Una versió fantàstica, que la publiqui ja. Perquè ara mateix només la podem escoltar a YouTube. Però aquesta cançó s'ha de publicar.
I qui també se va pronunciar al respecte va ser la filla d'en Tomeu Penya, que va recordar que aquesta cançó son pare li havia escrit a ella quan era petita i també li va agradar aquesta versió. Però me demanaves també per el tema d'Esgoia. Jo pensava que Sorda i Cirat s'endurien més cosa.
És que enguany hi havia molta competència. T'he dit, és que Los Domingos és una molt bona pel·lícula. A mi, Sirat, ja ho he dit un parell de pits, ho he intentat. Ara ja fa 4 vegades que ho he intentat per Balears. Vore, la sencera i m'he quedat dormit 4 vegades. Sirat no és per jo, ja està.
No, Sirat no és per Xisconadà.
Jo ja ho accept i res, passa una altra pantalla. I Sorra també és una història meravellosa. A mi el que m'estranya, supos que Sirat ha guanyat molt de sa part tècnica, de fet ha estat la que més golles ha tingut, però que no s'endugués ni millor guió, ni millor direcció, ni res de res, contrasta en que sigui la representant espanyola en els Oscars, tot i que està nominada a dues categories, a millors efectes de so i també a millor pel·lícula de parla no anglesa.
Uh-huh. També m'agrada molt l'homenatge que va fent a Alba Flores, a son pare.
Ai, sí, que va cantar un dos d'una cançó d'en Antonio.
Exacte, perquè també es va guanyar el premi a millor cançó, una cançó sí. Que va dedicar ella a son pare, Flores per Antonio, i va fer aquest homenatge que també va tenir un doble sentit, no? Perquè va demanar pau al món, vull dir, amb aquesta cançó de No dudaria.
I la cara de Susan Sarandon, quan tota la platea va cantar la cançó d'en Antonio Flores, que ella no sabia d'on li venia.
No, clar.
És que ella s'hagués encantat There's No Business,
tot i que estava elevada de l'Espanya i de tot.
De tot. Va quedar molt contenta.
Exacte.
Diuen que a la festa s'ho va passar pipa.
Ho crec.
I que va menjar molt de cuixot. Però bé, és que na Susan és molta Susan.
Molta Susan.
Na Susan Sarandon, que és molt amiga de na Vivian Caoba. Que quan na Vivian Caoba va anar a presentar, per anar a Nova York a presentar la Sibil·la, ella va dir una gran frase que aquesta setmana en Sebastià Monà, director de Sarana, m'ha recordat, de The Sibil·la is great. Per tant, no poden demanar més, és que no s'usen, és molt s'usen.
Idò, amb tot això i qualque cosa una més, començàvem el programa d'avui, aquest, el dia d'aquest dimarts, dia 3 de març, i ho fèiem amb Iván López, el control tècnic, Cata Jaume, Miquel Rosselló, Alejandro Rubio, el control també de realització, i Yolanda Ruiz, a la producció. Començam.
Necessitem el temps, jo t'empararé si un cas tens jo te cuidaré si estàs malalta, de tot cor, de tot cor, de tot cor. Jo et duré a casa si fa mal temps, jo t'empararé si un cas tens por, jo te cuidaré si estàs malalta, de tot cor, de tot cor, de tot cor.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
I 17 minuts, toca fer tertúlia, toca repassar, analitzar l'actualitat i avui ho fèiem amb Necane Don Blas, Pep Maria Aguiló i Edu Colom. Bon dia a tots tres, com estàu? Benvinguts.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Heu tingut pont o no?
No.
No heu tingut pont, Edu, tu?
He podido descansar.
Has pogut. Sí. I en Pep Maria, com
ara,
has...
Es cauen llàgrimes, tampoc.
No, jo tuve que ir a l'aniversari de l'Estatut d'Autonomia a escuchar el discurso mítin del senyor Lecent.
I en el Premi Ramon Llull, va ser o no?
No. De eso me libre.
Tampoc podem ser per tot, eh?
No, exacte.
Però bé, sigui com sigui, ha estat un pont per a moltes persones per celebrar aquest dia de les Illes Balears, però nosaltres avui començam aquesta tertúlia d'una manera ben diferent, perquè no queda d'altra que començar parlant de la situació bèl·lica que viu ara mateix el món en general. Guerra oberta entre Israel i els Estats Units amb l'Iran. Israel considera que l'Iran està cada vegada més a prop de tenir capacitat nuclear militar i ha advertit que no ho permetrà. Washington, tot i prioritzar la pressió diplomàtica, hem de dir que manté suport militar estratègic a Israel. I l'Iran, per la seva banda, denuncia pressions il·legítimes i afirma que el seu programa nuclear té finalitats civils, mentre continua reforçant aliances regionals. Ho dèiem, no? Guerra oberta i televisada, i que ens fa pensar que això no va de bromes. Penseu que som davant d'una... És que no sé ni com definir-ho. Un conflicte que està desbordat o que està per desbordar-se, o directament penseu que està desfermat tot plegat. No sé com ho heu viscut aquest cap de setmana, Necane, des que havies tingut feina, però no sé si has pogut seguir una miqueta.
Sí.
També tot allò que mos ha arribat.
Sí, jo crec que estamos todos un poco pendientes de lo que está pasando, ¿no? Me da la impresión, porque lo que está pasando no es una broma, ¿eh?
No.
Cuidado. Lo que yo no sé es qué va a pasar a partir de ahora, sinceramente. No me atrevo, no tengo los conocimientos internacionales geopolíticos de la zona como para decir qué va a pasar ahora. A mí no me está dando, no me parece que tenga buena pinta esto. Y normalmente cuando se produce uno de estos conflictos, lo vimos en Irak, lo vimos en la invasión de Afganistán, bueno, en Venezuela está siendo una cosa diferente, pero esto se enquista y se alarga. Y entonces cuando alguien intenta hacer la paz de la guerra, que es lo que está haciendo Trump, imponer una paz de la guerra, pues a veces la guerra, la paz no llega y la guerra se alarga. No sé qué va a pasar. Yo sinceramente, insisto, no soy una experta en esta materia, no sé lo que me informo, sé de lo que me informo, pero a mí me da miedo que esto se enquiste, efectivamente. Y luego, aparte, en la hipótesis de que no se enquiste y caiga el régimen de los ayatolás, no sabemos qué va a pasar después. Por lo tanto, hay una incertidumbre ahora internacional que genera inquietud y que creo que todos compartimos. Porque no hay una claridad de què va passar a partir d'ara, no? No sabemos què és el que va passar.
El que sí està clar, no sé si coincidireu en jo, és que Trump sí que està marcant una miqueta tot allò que està succeint a nivell global, a nivell mundial, no, Edu?
Sí, y de una forma prácticamente unipersonal, ¿no? Con su camarilla y su equipo, porque lo hace a espaldas del Congreso, a espaldas del Consejo de Seguridad de la ONU. Y esto forma parte del nuevo, ese nuevo orden mundial, que yo creo que es más bien un nuevo caos mundial, ¿no? Evidentemente siempre hay quien te dice que Trump está siguiendo una estrategia calculada para hacerse fuerte y convertirse, si todavía no lo es, en la potencia hegemónica, ¿no? Pero lo cierto, y ahí coincido con Nekane, es que uno tiene la impresión de que ni siquiera, de que nada de lo que hace está realmente calculado desde el momento en el que ayer empezó a decir que quizá tiene que mandar tropas al terreno, ¿no?
Claro.
Lo cual es, y la historia nos demuestra que es siempre un desastre, ¿no? Uh-huh. Por tanto, yo estos días estoy leyendo a los expertos y analistas y ni siquiera ellos tienen claro realmente cuál va a ser el escenario en el que va a desembocar todo esto, ¿no? Ni siquiera se sabe si va a durar semanas, si va a durar meses, parece ser que puede ser largo. Es cierto que los...
Como ell d'entrada de que duraria un parell de setmanes i ara ja pensa que no serà tant un parell de setmanes.
Claro, de todos modos, hombre, es que si agitas esa colmena, Irán no es una colmena cualquiera. Es decir, Irán está detrás de la financiación de grupos terroristas en Medio Oriente desde hace décadas. Irán es un pulmón del fundamentalismo islámico. Irán es un país muy poderoso y una potencia nuclear, y además tienen unas reservas energéticas impresionantes, que obviamente todo eso está detrás de esto. No tiene que ver tanto con la carrera armamentística, como señalaba Israel, sino con las reservas de petróleo, de gas. La posición estratégica de Irán es muy importante, evidentemente, para estas potencias, en este caso las potencias que han iniciado esta guerra. Tengo la sensación, esa sensación que teníamos hace tres años, si no estoy equivocado, que empezó la guerra de Ucrania.
Cuatro.
Ese tiempo ahonda en lo que iba a decir, y es que cuando estalló la guerra de Ucrania teníamos la percepción de que iba a producirse una escalada muy grande, de que era algo absolutamente alarmante, como lo es. Uh-huh. Pero llevamos 4 años, la guerra sigue empantanada. Uh-huh. y en fin, puede que estemos ante un caso similar.
De fet, avui parlarem precisament d'aquest conflicte i de la necessitat que encara tenen aquests civils, no, de rebre ajuda. Serà aquí amb nosaltres Antònia Triguero per parlar o per fer una crida a tota la població, perquè necessiten enviar material, sobretot menjar i productes sanitaris, no només a Ucraïna, sinó també a Gaza. Pep Maria, tu com ho veus? Com ho has viscut aquest cap de setmana? Suposo que també pendent, com de Nené, Cana i Nedu, de tot allò que mos va arribant.
Sí, un poc, no ho dic de broma, ho dic en sèrio, recoïnt els arguments dels dos, i hi va un element afegit. Per exemple, jo crec, com ha dit Nené Cana molt bé, Venezuela és un cas especial, però Venezuela en qualsevol cas era una democràcia extremadament deficient, però s'aguanta pels fils. En canvi, Iran és una dictadura més brutal, si no la més brutal, que en aquest moment en el món, no? I això també és així. Organitzacions no governamentals fa poques setmanes, no Trump ni Unió Europea, organitzacions no governamentals seran de milers de persones assassinades pel propi règim. Les manifestacions tiraven a matar a població civil indefensa, i per això sempre els sentiments són confusos, perquè no saps on arribarà això, però penses que qualque cosa s'havia de fer. Això potser no, potser no, però que hagin vídeos reals no manipulats de milers i milers d'iranians contents d'això, que és una paradoxa, demostra fins quin punt tot és cada pic més complex, no?
Jo vaig mira, ara que parles també de vídeos manipulats, en Edu deia que hem d'escoltar els experts, no? I en aquest punt, si vos sembla, m'agradaria saludar a Ángel Gómez de Agravà, que és coronel de l'Exèrcit de l'Aire a les reserves, pilot de militar de transport i paracaidista, és especialista en ciberseguretat, intel·ligència artificial, guerra cognitiva i geopolítica, ha estat cap de cooperació de ciberdefensa, analista en cap de geopolítica al Ministeri de Defensa, és doctor en enginyeria d'organització i acaba de publicar un llibre, curiosament, que se titula Un mundo falaz. Avui volen parlar amb ell per saber què en pensa de tot plegat i també per demanar-li algunes qüestions específiques. Senyor Gómez de Agravà, bon dia, buenos días, ¿qué tal?
Bon dia, ¿cómo estamos? Muy bien, por aquí.
Molt bé, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest dematí i li volien demanar un poc, no, davant què ens trobem, qual és l'escenari, no? Estamos delante de un conflicto bélico convencional, una guerra híbrida con múltiples capas, militar, tecnológica, informática o informativa también, ara también hablaremos de eso, pero ¿cómo lo percibe usted?
Bueno, esto es un episodio más de una estrategia que está siguiendo Estados Unidos para un mundo nuevo que está diseñando Estados Unidos, un nuevo escenario geopolítico, y que está muy vinculado con Venezuela. Pensemos que tanto Venezuela como Irán eran dos de las principales fuentes de energía, de las importaciones de energía de China, por ejemplo. Con lo cual, tampoco es casualidad que se hayan producido estos dos hechos, estos dos ataques. La guerra de Irán en concreto, el ataque a Irán, como todas las guerras, viene precedido de un despliegue mediático, de un relato para fundamentarlo. Y es que las ideas falsas, las noticias falsas, la desinformación, no solamente sirve para ganar las guerras, también sirve para empezarlas y para acabarlas o para no acabarlas. Y lo estamos viendo también en Ucrania, cómo se manipula el relato en función de que interese acercarse a unas negociaciones o no.
Decíamos que se vive hoy el cuarto día, es el cuarto día, no, d'aquesta ofensiva. Explicava un poc a primera hora del matí, quan han començat, no, un poc quina era la situació, i justament dèiem que hi ha hagut atac amb drons. Le queríamos preguntar, senyora de Agreda, que antes le he cambiado el nombre, ¿qué papel juegan también los drones, no? La guerra electrónica y la ciberdefensa en comparación con sistemas militares tradicionales.
Ahora mismo es absolutamente clave. Añadiría el tema de la inteligencia. El saber dónde están los líderes en un momento dado, el tener inteligencia sobre el terreno, y para eso los satélites, los drones y, desde luego, la guerra electrónica tienen un papel fundamental. Lo estamos viendo en Ucrania. Ucrania está fabricando ahora 4 millones de drones al año. Rusia, otros tantos. Y el objetivo para este año es fabricar 8 millones de drones. Los drones están supliendo la capacidad la falta de capacidad de artillería o de misiles que puedan tener estos países. Ayer, por ejemplo, se utilizaron drones para atacar algunas refinerías en Arabia Saudí, en Emiratos Árabes, en el mismo Qatar, el sitio donde resido habitualmente, y se están utilizando en lugar de utilizar misiles, con el agravante de que derribar estos drones, que son, pues, en muchos casos drones que pueden costar 40, 50 mil dólares cada uno, se tienen que emplear misiles que pueden costar cientos de miles de dólares o incluso varios millones.
Aprovechamos para preguntarle, ¿no?, porque usted habla a menudo de guerra cognitiva, antes también hacía referencia a ello, ¿cómo se está utilizando la desinformación también en conflictos como este?
En este caso, bueno, se hablaba ahora de los vídeos manipulados que se puedan presentar. Se está potenciando el miedo en la región con la difusión de estos vídeos. Se ven noticias inmediatamente sobre la posibilidad de que Estados Unidos, una vez que ha dejado o que ha implicado a los países de la región, les pueda abandonar. Es decir, se está intentando influir en el adversario para que pierda confianza en sus propias capacidades y, sobre todo, en sus aliados, y ganar adeptos entre tu propia población. Si leemos el Tehran Times, por ejemplo, la información de dentro de Irán, o leemos el New York Times, o hablamos de la Fox o la CNN, las informaciones son absolutamente distintas y están siempre enfocadas a un público muy concreto. Pero esto se hace sobre todo en la fase previa a los conflictos, en las que estás buscando adeptos a tu causa y en los que estás buscando apoyos para llevar a cabo las acciones que vas a realizar.
Nekane, creo...
Sí, yo solamente tengo una pregunta. Ayer vimos a Emmanuel Macron en una pose muy, 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 muy militar, digamos, delante de unos submarinos nucleares, anunciando que iba a intensificar intensificar la producción de armamento nuclear, creo que entendí vagamente. Yo no sé si estamos ante un riesgo ahora mismo de que aquello no ya sea una guerra de drones, sino que pase algo más serio.
En principio, dependerá de la evolución y sobre todo de lo que dure el conflicto, el que pueda escalar a otros conflictos. Me preocupa la convergencia de muchas crisis al mismo tiempo y que puedan llegar a juntarse. Tenemos ahora mismo una confrontación entre Pakistán y Afganistán. Hemos tenido hace poco entre Pakistán e India. Tenemos guerra permanente en Sudán, en Etiopía, estamos viendo también en el Sahel el problema en la invasión de Venezuela, problemas con Cuba. Es decir, se están generando muchas crisis y se podrían llegar a juntar todas y que fuéramos a más. Lo que está haciendo Macron, de alguna manera, es generar ese paraguas nuclear de forma autónoma para Europa, o ofertar, posicionar a Francia colocar a Francia en una posición en la que pueda ofertar ese paraguas nuclear. Pensemos que Francia ahora mismo es el único país de la Unión Europea que tiene armamento nuclear y, por lo tanto, es digamos la única fuerza de disuasión frente a amenazas nucleares, por ejemplo, desde Rusia.
Edu, creo que también quería dirigirle una pregunta.
Sí, buenos días, señor Gómez de Ágreda. Yo le quería preguntar a usted, apuntada al inicio de su intervención, que estamos ante un nuevo tablero mundial, ¿no? Ante un nuevo orden que hace tiempo que viene operando. Pero yo me gustaría que profundizara en esa idea. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es el papel de Rusia y China en este conflicto? ¿Qué posición están manteniendo y por qué? ¿Y cuál cree usted que debería ser el papel de la Unión Europea? Porque creo que muchos ciudadanos europeos se lo están preguntando ahora mismo.
En cuanto a Rusia y China, los intereses de Rusia y China en este conflicto, curiosamente, pueden ser incluso divergentes. Para Rusia, el hecho de que el barril de petróleo pueda subir en función de la escasez que se genere por el cierre del estrecho de Hormuz o por la pérdida de producción en el caso de Irán, le beneficia claramente, porque Rusia en muy buena parte vive de sus exportaciones de petróleo y de gas, con lo cual ahí se ve beneficiada. Para China es justo lo contrario, porque es un gran importador de energía, a pesar de ser el tercer o cuarto mayor productor de petróleo del mundo, es un gran importador de energía y además importa mucho desde Venezuela, o importaba mucho desde Venezuela y desde Irán. Sin embargo, los dos se están oponiendo a este cambio de orden mundial. Lo que se está viendo es cómo Estados Unidos está arañando, está erosionando a los aliados menores que tenía China y Rusia hasta cierto punto en la región. Irán ha estado apoyando, ha estado vendiendo drones a Rusia durante el conflicto de Ucrania y se ha comportado de alguna manera como un país cercano. Ahora mismo, apoyar a Irán cuando su confrontación no es contra Ucrania, sino contra Estados Unidos, es un tema mucho más delicado. Rusia, por ejemplo, no lo hizo cuando Estados Unidos, a través de Starlink, le da apoyo a Ucrania. No se dedicó a derribar los satélites de Elon Musk. Es decir, cuando está Estados Unidos en la ecuación, hay que comportarse de una manera muy distinta. Europa tiene todavía que definir cuál es su papel. Ha cambiado el mundo en el sentido de que ahora mismo Estados Unidos está reclamando lo que es el hemisferio occidental, ya no se dedica tanto a influir en Oriente Medio o en Asia, sino que lo que quiere es garantizar que todo el continente americano queda en su poder. y ha cambiado en el sentido de que los organismos que teníamos de gobernanza, Naciones Unidas, la OTAN, el Fondo Monetario Internacional, todos aquellos que surgieron hace 80 años después de la Segunda Guerra Mundial, han dejado de estar operativos y estamos transitando hacia un sistema de alianzas mucho más pequeñas, mucho más puntuales y mucho más concentradas en un solo objetivo. Y ahí es donde Europa tiene que decidir qué papel quiere jugar, si quiere ser una potencia independiente, si quiere alinearse con Estados Unidos o si quiere, pues, en un momento dado intentar hacer como India, estar no alineada y jugar con todas las barajas, cosa que con su capacidad actual tiene realmente difícil.
Ángel Gómez de Ágreda, moltes gràcies, muchas gracias per passar avui per el dia. Estarem molt pendents i sobretot desitjam que aquesta gira per presentar el seu llibre Un mundo falaz vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
Muchas gracias a vosotros y si leéis el libro estaré encantado de comentarlo en otro programa.
Clar que sí. Un saludo. Estaré molt pendent. Moltíssimes gràcies. Era Ángel Gómez de Ágreda, coronel de l'exèrcit a la reserva, també especialista en ciberseguretat. Volíem parlar amb algun dels experts que mos fessin 5 cèntims de com es viu o com haurem de viure a partir d'ara amb aquest nou escenari bèl·lic a tot el món. Hem de fer una petita pausa per a la publicitat. A la ràdio escoltant el bisturí de Javier Alarcón i tot d'una tornant, perquè tenim molt de temes avui per tractar a la nostra tertúlia amb Necane Don Blas, Edu Colom i Pep Maria Aquiló. Fins ara.
El dia i Vetres Ràdio. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es la paz. Esa escasa isla de tiempo que separa dos guerras, que se aleja cada día de nosotros. Terminaba la fiesta de Baleares este fin de semana para empezar con el festín del resto del mundo. La guerra a mano armada en ese oriente que siempre es próximo. Porque si en algún lugar del mundo hay muertos, siempre son los mismos y siempre los tenemos cerca. Un fin de que pasaba desde el orgullo de la pluralidad nacional, en palabras de la presidenta Proens, al de la singularidad exclusiva de españolidad, en palabras del presidente del Parlamento, el señor Lesens, que pedía la corrección del exceso del Estado autonómico. Otra nueva guerra que se nos avista. Día para mirar a ese cielo que es el mismo en el que juegan los misiles a 5.000 kilómetros de distancia, que huele a azufre, que decía aquel en Naciones Unidas. Noches para mirar hacia la tierra y ver caer a los sátrapas religiosos, sin permiso, sin congresos ni senados, sin legalidad internacional. A cambio, un mundo más libre donde la razón está según donde cada uno ponga el foco del crimen. Se alega lo mismo que se persigue, se defiende lo contrario de lo que se hace. América es libertadora y opresora a la vez, mientras el presidente, señor Sánchez, dice que se puede estar en los dos lados, contra un régimen odioso y contra un ataque injustificado, en el mensaje que lo condena y en las bases americanas que los bendice. Sin un Muhammad contra esa teocracia demoníaca. Es la guerra del tiempo, que decía aquel, que ha venido para quedarse. Y ya mañana, siempre a tiempo. Más.
Tiempo es una palabra que empieza y que se acaba, que se bebe y se termina, que corre despacio y que pasa deprisa. Tiempo es una palabra que se entiende y que se apaga, y se tiene y se atrapa, no se gira ni se para. No se detiene, ni se compra, ni se vende. No se coge, ni se agarra. Se le odia y se le quiere. Al tiempo no se le habla, ni se escucha, ni se calla. Pasa y nunca se repite, ni se duerme y nunca engaña.
Les 9 i 38 minuts, continuem en directe a través d'IV3 Ràdio, IV3 Televisió, continuem fent tertúlia, seguirem molt pendents de tot allò que està succeint entre els Estats Units, Israel i també l'Iran i arreu del món. Estarem molt pendents perquè, entre d'altres qüestions, entre altres coses, hi ha 30.000 persones espanyoles pendents de tornar de diferents punts de l'Orient Mitjà. Però, si vos sembla, companys, fem una mica de parèntesi per parlar d'altres qüestions, perquè avui comença l'ITV a Berlín. Balears hi participa en l'objectiu de reforçar i recuperar el mercat alemany, històricament el principal emissor de turistes a les Balears, i el govern aposta per la cultura i la gastronomia com a eixos per impulsar la desestacionalització i atreure visitants en temporada baixa. L'executiu defensa un model de creixement zero a l'estiu i més activitat a l'hivern amb mesures de contenció turística ja en vigor. Però l'oposició i també les plataformes com per exemple Menys Turisme, Més Vida qüestionen que s'hagi reduït realment la pressió turística. Jo vos demano directament si és realment possible mantenir rècord de visitants i alhora també parlar de contenció i sostenibilitat, o si bé el model turístic necessita, no sé, d'un gir d'una altra manera.
Bueno, yo lo he dicho muchas veces que he repetido 200 veces en esta tertulia que el proceso de desestacionalización, que es buenísimo para esta comunidad autónoma, porque implica que los hoteles, como han empezado, la apertura hotelera se ha adelantado, ya están los hoteles abiertos, ya no
sí,
están
en Semana Santa,
ya hay en marzo, ¿vale? Me parece muy bueno que la desestacionalización se extienda durante toda la temporada turística, porque esto es una garantía laboral también para los trabajadores, que no solo trabajan 4 meses al año, como era en su momento, ahora ya trabajan 10, 8, 9, 10. Esto está muy bien. El problema es que, si se me permite la metáfora, aquella barrigota de los meses de julio y agosto tenía que bajar y extenderse durante todo el año. El problema es que la barriga aquella sigue creciendo. Ese es el problema que creo yo que tenemos ahora mismo en Baleares, que hay unos picos que se tendrían que extender a lo largo del año, se tendrían que haber expandido, que es verdad que se está abriendo a lo largo del año, pero el pico no baja, que es el pico que causa disfunciones, externalidades negativas, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo a decirlo otra vez, estamos perdiendo una oportunidad extraordinaria para repensar, parar y repensar. Yo no sé si es buena idea ir a promocionar Baleares a Alemania. No lo sé.
¿Edu?
Depende cómo se haga. Es que al final todo depende de lo que quieras atraer. Alemania es un mercado fundamental, esencial para el turismo de Baleares. Eso es indudable. Es decir, es que el 40% de los alemanes que viajan a España lo hacen a Baleares y fundamentalmente a Mallorca. Por tanto, no hay que dejar de promocionarse, considero yo, pero no promocionar y Necane lo que se está comentando es que es algo muy evidente, es que la gente tiene percepción de saturación, por usar palabras que usa el gobierno actual, en verano, ¿no? El resto del año no tiene eso, ¿no? La desestacionalización no es saturar todo el año, sino, se supone, repartir esa tarta, ese pastel, para que los trabajadores puedan trabajar en otoño, en primavera, cosa que está ya ocurriendo, y también en invierno. Pero, obviamente, si uno quiere rebajar la percepción de saturación en los meses punta, tendrás que reducir turistas. O sea, yo no veo otro camino. Yo considero que el debate este de las palabras es importante. O sea, se habla de contención. ¿Qué es contención? Que vengan exactamente el mismo número de turistas, el mismo contado, y cuando llegamos a ese número, cortamos. No, yo creo que hay que ser más valiente en el debate y decirlo claramente. Es decir, si hay una percepción de saturación en los meses pico, tendremos que intentar que en esos meses pues venga menos gente, que gaste más y que el gasto esté, que la riqueza esté mejor repartida. En esto Alemania es fundamental, es esencial. Hay algunos datos que el gobierno conoce y que son importantes. En Alemania en los próximos 5 años se van a jubilar 6 millones de personas. Esa gente está viniendo más fuera de temporada y es un turista que hay que captar. Y eso se capta mediante promoción, mediante acciones promocionales, buenas ofertas, etcétera, ¿no? Por tanto, la promoción tiene que ser selectiva. El gobierno está apostando mucho por la cultura porque tiene la intención de que el turismo en otoño siga creciendo, fuera del verano, y atraer un turista que gaste más, que tenga un perfil, digamos, que más tranquilo que otro turista de low cost, ¿no? Y en fin, estos son los debates que hay sobre la mesa. Obviamente hay que ir a las ferias, pero hay que ir a lo que se tiene que ir, que es, como digo, captar esos turistas selectivos que se quiere captar para determinadas épocas del año y para que tengan una incidencia mayor en el reparto de la riqueza en Baleares. Es complicadísimo, porque claro, ¿cómo vas a reducir? Además, en un libre mercado, donde todo el mundo puede ir de vacaciones donde le da la gana mientras haya oferta, ¿no?
Ahí está el problema.
Bueno, pues incidir en la oferta. Por ejemplo,
ese es el asunto. Se puso sobre la
mesa el tema de los coches, ¿no? ¿Dónde está el tema sobre la limitación de vehículos en Mallorca?
Eso hay que preguntárselo a Vox.
Bueno, y a Llorens al mes, ¿no? O sea, entiendo que al presidente del Consejo de Mallorca habrá que preguntarle exactamente qué quiere hacer con eso, ¿no?
Claro,
porque yo veo que hay muchos mensajes...
Perdona, que te interrumpa, Edu, pero él quiere hacerlo como Marga Proens. Estoy segura de que Marga Proens quiere subir la ecotasa. Segurísima. Que tendría un efecto minimísimo, porque todo el mundo coincide en que subir la ecotasa no regula flujos. Son las cosas lo que hay que hacer. Hay que acabar con la oferta ilegal, para empezar, que es extraordinaria. El millón de amigos, 2 millones de amigos, 3 millones de amigos que vienen cada año a Baleares, de los cuales la mitad son oferta ilegal. Hay que incidir sobre la oferta.
No los amigos reales.
Efectivamente, los amigos. O sea, yo tengo.
Entre comillas, ¿no?
O sea, yo tengo, perdón, la pensión Loli, que en verano me vienen 14. Cada mes tengo, cogen numerito para venir a mi casa. Es verdad que estos saturan, pero la realidad de ese millón, 3 millones de amigos que vienen cada año, es la oferta ilegal. Entonces hay que incidir en la oferta ilegal. Yo creo que el gobierno está actuando en la oferta ilegal. Y sinceramente, creo que Marga Proens y Llorens Galmés quieren hacer medidas, pero están atados de pies y manos porque la coyuntura política lo impide. Porque esto está, perdón, en manos de Vox. Para nuestra desgracia, perdón, lo digo así, Vox decide ahora mismo si hay que subir o no la ecotasa.
¿Estás de acuerdo amb això que diu Nene Cane, Pan Maria? O un poc en tot dos. Ben que dirà, Ben Maria.
Un poc en tot dos, naturalment.
El senyor d'extremo centro.
Exacte, sí. Per això
no li comencen només... un aprieto ara, Pep Maria.
M'he puesto colorado i tot. Jo només afegiria que també hem de pensar a l'altra part, és a dir, turoperadors o companyies aèries d'Alemanya, angleses, que diuen, és una bona idea això que plantejau de tot s'hivern i també podem ampliar el nostre mercat, però també hi pot haver empreses o companyies o de creuers que diuen, però també volem en l'estiu tenir tant de vols, tant de passatgers i tant de guanys, perquè això és la nostra previsió. I entre cometes poden amenaçar dient, i si no, està a Catalunya, està a la Comunitat Valenciana, està a Andalusia, i si hi ha un model diferent, està a Canàries, és a dir, ha de fer un equilibri.
I Turquia. Ara ja Turquia se cae de l'equació.
Turquia
se cae de l'equació.
Entre alerta de saturació, hem d'efectivament tot l'any, perquè serà bo, efectivament en l'estiu segueix un bastant de saturació, però a la vegada és com aquest número de circ que ha 10 platets i no pot caure cap, no? I tots s'han de moure. I el govern de Marga Proens i en part de l'anterior de Francina Armengol tenien aquest problema de s'ha de mirar molt bé què se fa perquè un moviment cap a un sentit pot perjudicar amb un altre.
Equilibris.
Claro, existe miedo a provocar una reacción en un sector determinado. Yo cuando vi aquellas reuniones donde se juntaba todo el mundo del sector... Yo siempre pensaba para mis adentros lo mismo, es decir, todos los que están allí, si quieren solucionarlo, todos tendrán que estar dispuestos a renunciar a algo. Nadie está dispuesto a renunciar a nada. Todo el mundo hace lobby, defiende su parcela y culpa al vecino, ¿no? El alquiler turístico legal culpa a la planta hotelera y a los rentacar, etcétera. Los otros culpan al alquiler turístico legal porque el ilegal... Siento, Necae, pero es que es de perogrullo. Que ya sé que puede hacer mejor, pero... Obviamente, lo ilegal hay que ir contra ello.
Pero perdona, Edu,
la
anterior legislatura no se habló de... se habló, pero ahora yo estoy viendo, por ejemplo, en Ibiza, se está actuando muy seriamente contra el alquiler ilegal.
Sí, pero lo que quiero decir, que no se me entienda mal, es que no forma parte, desde mi punto de vista, de las soluciones políticas originales que se esperan a un gobierno.
Pero perdona, discúlpame, hemos dicho, hay que actuar sobre la oferta, efectivamente, sobre la oferta es actuar sobre la planta hotelera y la planta de alquiler turístico. Pero mientras tanto, todas las compañías aéreas nos empachan a turistas en el aeropuerto. ¿Dónde se quedan estos turistas? Si hay una limitación de plazas.
A pensión Loli no creo que todo.
No, es lo que te quiero decir. O sea, hay una limitación. Es decir, aquí, por ejemplo, el dato de índice de presión humana, el tope, ahora no recuerdo la cifra exacta, pero son en el día 13 de agosto 2.100.000 personas. Aquí hay capacidad hotelera para 650.000. Vivimos 1.200.000 habitantes. Hay 1.800.000 plazas y aquí hay 2 millones de personas.
No cuadran.
Allí
no,
ya cada día, ¿eh? El 13 de agosto en Baleares hay 200.000 personas que no sabemos dónde duermen.
Claro, pues eso es lo que hay que perseguir, pero en fin, es como decir a la policía que tiene que perseguir delitos, sin duda, sí, sí. Pero para resolver un problema de criminalidad hay que abordar otras sí, sí. cuestiones.
Perdona, company,
i esas otras cuestiones són les que no se ven.
Perquè ja mos passam de temps, hem de fer una petita aturada per la publicitat i tenim en connexió telefònica en Pedro Fiol d'Aviva, amb qui també volen parlar precisament per parlar o per conèixer un poc com està la situació. Volen saber si ja tots els residents balears o tota la gent de Balears que està desplaçada a l'hora i mitja pot tornar o no. Fem una pausa i tot d'una parlam amb ell. Fins ara.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació. Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9 i mitja del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat. Torna la Fira de la Caça i del Món Rural.
Una trobada per conèixer la cultura del camp mallorquí i el patrimoni cinegètic de Mallorca.
Enguany, la fira posa el focus en les modalitats tradicionals de caça, amb exhibicions d'animals, carreres de cavalls, estants, concursos, tallers, cuina en directe i moltes més activitats.
Us esperam els dies 14 i 15 de març a l'Hipòdrom de Son Pardo de 10 a 20 hores.
Consell de Mallorca.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia amb Joana Marató.
Nou i 52 minuts, recta final d'aquesta tertúlia d'avui dimarts, dia 3 de març. Ho dèiem abans, no? El tancament de l'espai aeri a l'Orient Mitjà ha deixat milers de persones atrapades a la zona. El govern central calcula que n'hi ha prop de 30.000 d'espanyols en aquella zona. Entre elles, hem de dir que avui a l'informatiu matí han conegut, han parlat els nostres companys joves, que mallorquines estudiants de medicina, que es troben a Abu Dhabi pendents de poder tornar cap a les Balears. I avui volen parlar també la patronal balear d'agències de viatge perquè feien una crida des d'Avivà a la calma davant d'aquesta situació perquè deien no, que hi ha calma continguda, màxima responsabilitat, però que fa molta de feina per que els afectats puguin tornar a les seves cases. Saludant Pedro Fiol, president d'Avivà. Bon dia, Pedro, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Gràcies per atendre la telefonada del dia. Dèiem, no, 30.000 espanyols, però quants de viatgers balears estan afectats en aquests moments i quines garanties reals tenen de poder tornar en els pròxims dies o en les pròximes hores?
Mira, nosaltres hem estimat des del primer moment 2-3 centenars de residents que puguin estar desplaçats, no tan sols a les zones conflictes, sinó repartides per tot el continent asiàtic. I a mesura que van passant tres dies, evidentment, aquesta situació se va agreujant i el problema cada cop és més gran. Han rebut notícies de que tal vegada, durant aquestes properes hores, s'obriran els aeroports d'Emirats Àrabs però sense gaires garanties. Me recordo una miqueta en el tema del Covid, no? Canviar el bitllet d'avió un parell dia després i que després el client se'n va a l'aeroport i el vol segueix estant cancel·lat. És a dir, que tots aquests pronòstics que tenim els agafam molt amb pinces i la veritat, la nostra prioritat és que aquestes persones desplaçades puguin tornar lo antes possible, perquè realment és un problema no tan sols per l'impacte econòmic de les agències de viatges que actuen com a organitzadors, sinó també per moltes persones que tal vegada estan en aquests moments en situacions complicades, certa vulnerabilitat en quant a tema econòmic, de dir, escolta, m'he de costejar tota aquesta estadia de demés, i per això la situació ideal seria que el tràfic aeri parcialment es pogués restablir les zones del Golf Pèrsic, que en aquest moment és la zona principalment afectada.
Pedro, si aquest conflicte i les restriccions aèries s'allarguen, està preparat el sector, ara que parlaven, no?, de CTV, que avui comença, està preparat el sector per afrontar un possible impacte a les reserves i la temporada turística, fins i tot?
Mira, és que a vegades és complicat això perquè, com diuen, a Río Revuelto, ganancia de pescadores. És a dir, tal vegada aquest conflicte a nivell de mercat receptiu mos podria arribar a beneficiar. Però, evidentment, en aquest moment l'objectiu és un altre, és a dir, és integritat dels nostres passatgers, és que tornin lo abans possible i la veritat que si aquest conflicte perdura serà un problema bastant gran perquè ja ho tenim percebut d'altres ocasions, és a dir, la por és incontrolable i és mal que farà no tan sols en aquests països del Golf Pèrsic sinó inclús en tot el continent asiàtic. Jo crec que moltes persones se n'afluixaran de començar els seus plans de vacances que ja tenim contratats degut a aquesta por d'haver de passar malament sigui per la zona caucàssica per el nord de Sudan, però la gent quan xerran de por aquest radi de penetració moltes vegades s'amplia a zones segures, a llocs on no hi ha res, però evidentment afecta la demanda i sobretot quan xerran de viatges que no és una obligatat fet de sortir de vacacions i això realment ens crearà un problema de grans dimensions. Per això tenim l'esperança i la confiança de que aquest conflicte se pugui resoldre el abans possible.
Tant de bo siga així, no només perquè la temporada turística vagi bé, sinó perquè, evidentment, molts preocupa, no? Tot allò que puga succeir-li a la població civil, a tot el món, no volen guerres. Pedro, moltíssimes gràcies i estem pendents, no?, d'aquestes 200-300 persones que dius estan pendents de tornar aquí a les Balears. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, Joana.
Fins una altra. Per cert, parlàvem, no?, d'Abu Dhabi, i ara m'ha vengut en el cap. Joan Carles I, supos que heu sentit, no?, que aquests dies s'ha parlat de la seva situació, sobretot perquè preocupava sobre si ell es trobava en perill. Em sabut que no
estava
és a casa seva. Sí, no està a casa seva allà on resideix, sinó en un hotel, perquè fan obres allà on ell viu. Però sí que vos volia demanar si creus que tot això podria precipitar la seva tornada. O ajudar a facilitar, a promoure que torni.
Però vamos, yo creo, perdón, que ya hay una operación...
Ya está en marcha, ¿no?
Salvar al soldado Borbón y traerlo a España. Yo creo que el salvar al soldado Ryan y llevarlo a Estados Unidos, se ha montado esta operación de salvar al soldado Borbón y traerlo a España. Me parece que está montado hace tiempo.
¿Y Nedu qué digo?
No, yo me pregunto cuál es la prohibición que pesa sobre él, ¿no? Ninguna, ¿no? Es decir, que si acaso la conciencia ética de cada cual, ¿no?
Pero no, si, no pesa res, però sí que Zarzuela s'ha pronunciat i han dit que si torna...
que pague, hombre, lògicament.
Que la residència fiscal també l'ha d'actualitzar.
Bueno, pues faltaria pues lógico.
Un ciudadano español que pues tributa lógico. En abogado.
Pero no tiene, ni que yo sepa, no es una persona que tenga vetada la entrada a España ni un proceso judicial abierto, ¿no?
No, pero yo creo que efectivamente, es verdad, Edu, pero objetivamente todos sabemos que...
Dicho esto, no creo que este conflicto bueno, otra cosa es que él lo aproveche, pero no creo que esto provoque que por su retorno él quiere volver y bueno, pues hay voces a favor en España, estoy convencido de que si
a ver,
una
es
encuesta
un problema,
entre la ciudadanía, no sé yo cómo saldría la cosa, estaría
mitad
muy dividida
mitad,
probablemente.
Mitad, mitad.
En Pep Maria, què dius d'això?
Sí, seria mitad i mitad. Jo estaria a favor de que tornés, perquè si no seria el darrer rei d'Espanya, com sabeu, va morir en l'exili, i aquest, en certa manera, també moriria. I bé, en el fons va ser una anècdota, però jo assenyala molt bé aquesta història d'aquest país, lo complicats que som, I no sé, jo vols dir que tornàs perquè aquest disc que s'ha xerrat tant del 23 de febrer i dels llums i fosques de, d'aquests moments, jo pensava que tenia 17 anys i sempre he cregut que ell va aturar el cop en totes les contradiccions que hi devia tenir això, i ja només per això mereixo un lloc millor del que ara té en aquest moment. Entre nosaltres i aquesta història.
Ha coincidit, no?, que de metge va morir en Tejero el mateix dia que se desclassificaven els papers, dos dies després també de la celebració del 45 aniversari d'aquell cop d'estat, no?, que se va produir. No tenim massa més temps. No sé si ràpidament voleu comentar les dades de l'atur. Se desplomen un 100% a Balears durant el mes de febrer respecte ara fa un any, en comparació al segon mes de 2026. Hi ha hagut 2.068 persones manco aturades que el febrer de 2025, xifres bones, 13.500 persones més afiliades a la Seguretat Social. No sé si ràpidament voleu dir un titular al respecte.
Que es solamente un deseo, que sea empleo de calidad. Ya está, porque claro, hay mucho poco paro y poco sueldo.
Edu, ràpid.
No, sí, está claro. Al final habrá que escuchar a los políticos para ver para cómo cada uno interpreta los datos a su antojo. Pero bueno, realmente no son grandes ni subidas ni bajadas, por tanto, Baleares en este sentido se comporta bien. Hay que evidentemente reclamar la calidad del empleo, sin duda.
No tenim més temps, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Pep Maria, Necane, també Edu Colom. Acaba la nostra tertúlia i ara actualitzar les notícies de la mà dels nostres companys informatius.